Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Avui a La Vermella volem parlar de noves veus en doblatge, joves actors i actrius que fa relativament poc que s'han incorporat a la professió, però que ja han fet algun paper protagonista o han pogut treballar de forma més o menys habitual en els últims anys. Com han accedit a la professió? És veritat que no és fàcil accedir al món del doblatge? Com veuen el seu futur i el d'aquest ofici? Per parlar de tot això i més, ens acompanyen la Laia Vidal, que ha doblat a protagonistes de pel·lícules com Raya i l'últim drac de Disney o Red de Pixar Studios. Laia, gràcies per ser avui amb nosaltres.
Ostres, és un plaer enorme estar aquí.
I el Jaume Quartero, que ha protagonitzat pel·lícules com My Hero Academia, El despertar dels herois, o també ha participat en altres títols com Avatar, El sentit de l'aigua o Barbie. Moltes gràcies, Jaume, per venir.
Hola, bones. Gràcies a tu per convidar-nos.
Quan fa que us dediqueu al doblatge?
Aviam, jo en aquests moments fa gairebé 10 anys.
I quants anys tens, Laia?
26.
26 anys.
Sí.
O sigui, vas començar
sí,
de jove.
Amb 16... Perquè, clar, jo faig els anys al desembre. Uh-huh. Llavors va ser al novembre. O sigui, ja va ser gairebé a punt de complir 17 anys, però sí, amb 16.
I tu, Jaume?
Jo vaig començar el 2018, molt principis del 2018, èpoques nadalenques, no sé si havien canviat d'any ja o encara no. I tinc 30 anys, o sigui, vaig començar amb 20 i pocs.
O sigui, fa 6-7 anys,
sí,
no?
7 anys,
que també el món del doblatge, diguem que és...
És poquet.
Relativament
poc. Sí, és molt poc, sí,
no?
Sí.
I com vau començar en aquest món? Com vau iniciar-vos?
De fet, tots dos vam començar amb escola.
Correcte.
Passa que a diferents escoles. En el meu cas va ser l'EDB. Jo estava buscant informació de què estudiar, perquè en aquell moment estava a quart d'ESO. I jo tenia clar que volia anar a la universitat, en aquell moment m'interessava molt el cinema, i això, i buscant informació, em va sortir el típic banner de publicitat al Gmail, i era sobre portes abiertes de l'Escola de Doblatge de Barcelona. No sé, em va cridar l'atenció perquè era un món que, clar, jo sempre he fet veus de petita, o sigui, això és una cosa com molt típica, no?, de la gent que ens dediquem a això, que ho compartim, i és que això, jo quan era petita doncs cantàvem les cançons de Disney a casa, ens hem criat amb els animes del 3XL, llavors llegia en veu alta, però tot això era per diversió pròpia. Però mai m'havia interessat el món del doblatge com a tal, fins que vaig veure aquest banner i em va com interessar el tema de les portes obertes i tal. Llavors ho vaig provar aquell estiu, que ho compaginava amb la ràdio, perquè vaig fer l'estada de l'empresa a la ràdio de Sant Just.
A la ràdio d'Esvern?
Sí, a la ràdio d'Esvern, correcte, que tu la coneixes molt bé.
I tant.
I els matins anava allà i després una tarda a la setmana doncs, feia el curs aquest intensiu de l'IDB. Però es va quedar com de manera anecdòtica perquè jo tenia molt clar això, que volia fer batxillerat, la universitat o l'ESCAC. Al final vaig fer comunicació audiovisual, però va ser per pura casualitat perquè jo volia deixar allà i la directora de l'IDB ens va contactar un mes després als meus pares i a mi comentant-nos, escolta, que els professors que han fet, o sigui, els directors que han fet de professors de la Laia creuen que se li pot donar bé el doblatge i que seria interessant que fes el curs el professional de 2 anys. Clar, els meus pares i jo ens vam quedar com flipats perquè no ens esperàvem això i a mi m'havia agradat tant que durant el batxillerat, doncs en aquells 2 anys, vaig fer el curs d'aquest professional de l'EDB i aleshores ja van començar a sortir els primers papers, lo típic, no?, els ambients, papers petitots, mentre al final anava a la universitat. Uh-huh. Llavors els primers anys doncs, va ser una mica així com incert, perquè anava sortint una combo cada 3 mesos i de vegades 2 combos a la setmana, o sigui, era com molt inconstant. Uh-huh. I això, doncs, mica en mica.
I tu, Jaume?
En el meu cas va ser força diferent, perquè jo també vaig començar en una escola. Feia molt de temps que tenia el gossanillo de mirar, de ficar-me a fer doblatge. Fins que un any, no sé per què, vaig dir, prou, m'hi apunto ja. I estava a mitges de la carrera de música, que a casa em deien, home, primer acaba la carrera i després ja et plantejaràs què més vols fer. Vaig dir, no, això ha de ser ara ja, vull dir, ja. I vaig trobar també per internet, en aquest cas, l'Escola Catalana de Doblatge, que és l'ECAT, i m'hi vaig apuntar, ja està, i vaig començar.
I també van ser cursos anuals, com la Laia?
Jo vaig fer el curs directament de 2 anys.
Dos anys.
Sí, amb... a por todas, directament, però sí que és veritat que en aquell moment, vosaltres donareu la raó, hi havia poca feina. La cosa estava molt fluixa, les plataformes
de
tot català, just començaven.
De català parlem, no?
Sí, el català. Estava molt fluix, castellà també estava fluixet, eh? I hi havia aquesta actitud general de, bueno, veniu aquí a estudiar però que sapigueu que no hi ha feina, que aprendreu, us ho passareu molt bé, però arribar a treballar d'això serà molt difícil.
A la pròpia escola ja us ho deien.
A la meva escola ja ens van advertir bueno, que ho lluitéssim, però que no ens féssim il·lusions, que era complicat. Però jo sóc un cap quadrat i vaig dir, m'és igual, faré el que sigui, vaig començar a trucar estudis per poder fer sala, que això ja es començava
a prohibir
bastant. Estava bastant ja...
Hi havia alguns estudis que sí que ho permetien.
Hi havia alguns pocs estudis que
sobretot,
si parlaves amb els directors i els convencies una mica...
Si deies, vinc de part de tal o vinc de l'escola tal, llavors sí que feien com una mica de permís.
Correcte. Que això a dia d'avui ja no es pot fer perquè els contractes de confidencialitat és tot molt hermètic. Però aleshores encara vaig poder accedir a un parell d'estudis i, de fet, jo vaig començar a treballar perquè directors que em deixaven fer sala em van donar oportunitats.
I creieu que per accedir a la professió actualment és imprescindible fer un curs, com vosaltres, a una escola de doblatge o no?
No n'estic segur. Jo crec que és important...
Imprescindible no, però jo sí que crec que és la manera més directa d'accedir-hi.
Sí, sí.
Perquè al final és per contactes. Si tu vas allà i són els directors, que són els professors, aleshores són aquests directors que primer et coneixen allà a l'escola els que primer et convocaran. Llavors, per poder accedir a ells, doncs la manera més directa és una escola.
Jo crec que sí. Puntualitzo, perquè és que, clar, antigament accedies normalment fent ambients i fent sala.
Sí.
Dia d'avui fer ambients és prou difícil perquè hi ha
contractats. Per la ràdio, l'escola de teatre, l'Institut del Teatre.
És la via més fàcil, diguéssim, fer un curs.
Sí, hi ha altres vies, però aquesta és la més directa.
Clar. I si algú s'està plantejant que vol ser actor o actriu de doblatge, què s'ha de fer per mirar si un curs i una escola és prou bona o no? O és adequada, perquè hi ha molta oferta avui en dia.
Sí,
hi ha moltíssimes escoles, molta publicitat per internet.
S'ha d'anar molt en compte,
sobretot fugir de qui et prometi càstings, borses de treball. Això no existeix.
Cursos online...
Correcte, això no existeix
no
a la nostra feina. Lo primer, crec jo que primordial, és assegurar-te que els teus professors són gent en actiu dintre de la professió.
Això és l'indispensable, perquè són ells els que t'insereixen dins
correcte,
la professió.
I que són els que controlen de veritat com funciona la professió i com transmetre-la. Que segur que no són, el que jo no recomano a ningú, cursos online, vull dir, el doblatge s'ha d'aprendre
presencialment
i,
sense cap mena de dubte.
I de manera pràctica, ni teòrica, ni absolutament.
Exacte. No.
Per tant, vau fer el curs, vau sortir de l'escola... I llavors, el món professional, què us va trobar?
Clar, jo, en aquell moment, jo estava centrada en la universitat. Aleshores, per mi el tema del doblatge era més aviat un hobby, entre cometes, tot i que és una feina, evidentment, però no me l'aprenia com a tal perquè estava més centrada en els estudis. Llavors, per mi no va ser cap preocupació de no estic treballant el suficient o no estic arribant a final de mes, com pot ser una persona que realment només estigui treballant això des del principi, perquè jo crec que almenys els primers anys és molt difícil només poder treballar de doblatge sense tenir un plan B. Perquè és això, perquè t'has d'introduir, t'has de mantenir dins la professió i has de fer els contactes, has de conèixer, tant de conèixer, has de practicar, perquè al principi no treballes igual que quan ja portes més experiència, evidentment vas millorant any rere any. Llavors tot això són factors que influeixen.
Sí, a mi em va passar el mateix. Jo vaig començar quan estava fent la carrera, com us he dit, i llavors treballava de músic i cada convocatòria doncs era una alegria. I ja està.
Exacte.
De tant en tant hi havia una convocatòria i dius, mira, et vas mantenint, vas fent alguna coseta, segueixen comptant amb tu, però sí que és veritat que al principi, i això qui comenci m'entendrà, et sobrepassa tanta informació que hi ha, tants estudis, directors, dius, ostres, Déu
meu, no saps molt bé per on començar.
No conec a ningú, no sé què fer. Dius, bueno, si en aquell moment ja tens un parell de persones que confien en tu i et van trucant, és la manera d'obrir-te portes
i d'anar
fent
guiant,
camí, a poc a poc.
Exacte, que et vagin guiant el camí.
Però al principi
I
això...
I sobretot també treballar-te tu a casa, perquè jo mentre feia també les convocatòries aquestes esporàdiques els primers anys i feia la carrera, alhora em vaig obrir un canal de YouTube, llavors penjava fandubs, que era la meva manera de practicar, i no els penjava tots, hi havia molts que me'ls deixava per mi, per això, per escoltar-te llegir en veu alta, que això t'ho recomanen també a l'escola, també conèixer la gent que fa fandubs i crea comunitat a Instagram, a xarxes socials i tot.
Correcte.
I això també t'ajuda a mantenir-te en línia i no estar desfassat quan portes potser dos mesos sense anar a una convocatòria.
Per mi, llegir en veu alta.
Sí.
Lo típic que et diuen tots els professors, val la pena. Gravar-te tu mateix amb el mòbil i escoltar-te és la manera de dir, ostres, doncs potser no llegeixo tan bé.
Parlem d'algunes feines que heu fet, perquè, clar, van començar aquestes convocatòries i a poc, doncs, dels ambients ja passen a personatges més petits, imagino. I tu, Laia, per exemple, el primer protagonista que vas fer va ser l'any 2021, Raya i l'últim drac.
En català,
Disney,
sí.
En català, dirigida pel Quim Roca.
Us poso al dia. Em dic Raya. Fins on m'arriba la memòria, els nostres territoris sempre han estat en guerra. Ara, si volem restablir la pau, hem de trobar l'últim drac.
Vas fer proves? Com
sí,
va anar?
Sí.
Què recordes de tot
proves.
Allò?
Sí, sí, sí. Clar, jo ho he explicat ja diverses vegades, tenia una espineta clavada amb el tema de princeses Disney, perquè jo, quan portava un anyet només, vaig fer proves per Baiana, en castellà, i em van agafar per Baiana. I clar, jo estava en plan, ostres, lo típic, no? Et donen un paper com bastant guai, quan portes poc temps començant i ja et penses que ets Dios, però no tens ni idea, això. És molt curiós quan et veus en perspectiva. Llavors em van agafar i vaig fer els dos trailers, però al final, per segons quins motius, doncs no va poder ser. Llavors jo tenia l'espineta clavada aquesta de, ostres, no sé quan tornarà a haver-hi l'oportunitat de fer una princesa Disney. Aleshores, quan va arribar Raya, clar, jo vaig fer la prova molt il·lusionada, però alhora tenia un punt d'escepticisme, perquè ja tenia com aquest mig trauma amb Baiana i pensava, mira, encara que m'hagin agafat per la prova, fins que no vagi a veure la pel·li al cine, no estaré 100% convençuda que realment ha passat i realment sóc la veu de la Raya en català. I aleshores, sí, va ser fer la pel·li i fins que no es va estrenar, ja no vaig poder respirar alleujada.
En aquell moment tenies 23 anys.
Clar, sí.
És molt, molt, molt joveneta.
Clar, clar.
Vas sentir molta pressió o com va anar la feina amb el Quim?
Bueno, la pressió era més aviat la que m'imposava a mi mateixa per això que t'he comentat. Però a l'hora de treballar a sala va ser un autèntic goig, perquè treballar amb el Quim, jo sempre dic que el Quim és un dels meus grans referents, perquè m'ha ensenyat tant i es treballa tan bé amb ell i estic tan contenta de sempre que em convoca, perquè sé que serà un disfrutar assegurat, però alhora aprendre tota l'estona i no sé, va ser molt intens, perquè en aquell moment era el projecte amb el que vaig fer més combos, perquè normalment doncs fas una, dos, tres, però en aquell moment van ser cinc combos per fer la Raya sencera, amb molt d'això de matxaque, però és que va quedar espectacular. Llavors, li agraeixo moltíssim l'oportunitat.
L'important no és la màgia, és la confiança.
Què?
Per això va funcionar, per això ens en podem sortir. Només hem de fer l'únic que la Sisu volia que féssim, el que el meu pa volia que féssim, confiar els uns en els altres i arreglar això. Però ho hem de fer tots junts.
I heu fet moltes proves o molts càstings, Jaume, en general o no?
Jo aquest any n'he fet moltíssims. No sé què ha passat aquest any. I t'he de dir que m'he dut molts nos també. Però alguns sí, i només un sí ja t'ho compensa tot.
Sí, de tant en tant, sobretot això pels personatges més rellevants.
Exacte. Els protagonistes, últimament, el client demana moltes proves.
Sí.
I com funcionen les proves o els càstings?
Doncs, a diferència del que la gent entén per càsting, en un doblatge, senzillament, és una proposta que fa el director de dues o tres persones, o les que es demanin, i bé, tu et presentes per fer el càsting, graves normalment unes frases, a vegades no saps ni de què es tracta,
yeah.
I aquests àudios els envien al client. Llavors, misterio.
Hi ha vegades que fins i tot tu no fas la prova, sinó que els estudis tenen unes mostres teves i les envien.
Correcte.
Als clients, i aleshores aquí ja et seleccionen o no.
Que aquí és quan a vegades t'arriba un missatge de t'han escollit per tal... I dius, com?
Clar, si jo no he fet cap prova.
Jo no he fet cap prova.
Però
aquí anava també el del principi, que els càstings, que la gent no s'enganyi, que no és que hi hagi un càsting obert i tu et presentes,
clar,
i vas a fer una prova, sinó que et seleccionen certes persones.
Tancats.
Exactament. El client s'ho escolta i tria, sense saber tampoc nosaltres quins criteris, perquè a vegades, no? A vegades dius, com
clar,
pot ser que hagin triat aquest en lloc de l'altre? I a vegades l'encerten plenament, eh?
Teniu molta competència?
Home, cada cop més, perquè jo quan vaig sortir no hi havia tanta gent nova, i ara mateix cada cop més sí. Però jo personalment no m'ho prenc com una competència, jo simplement vaig a treballar amb el que em truquen, i intento sempre doncs, mantenir respecte, educació, portant-me bé amb tothom i ser simpàtica i això. I jo no m'ho prenc com a tal, però sí que és veritat que hi ha
sí.
més...
Jo em trobo amb el mateix, eh? Quan jo vaig començar, de la meva corda érem molt pocs, ens coneixíem tots, i sí que és veritat que ara aquests últims 2-3 anys
sí.
s'ha quintuplicat.
Sí,
però sí que és veritat que és competència. Bé, potser sí, però també és veritat que en aquesta professió que és tan individualista, en realitat, ni que sigui un col·lectiu que treballem del mateix i ens coneixem tots, cadascú fa un camí molt individual.
Llavors, sí, totalment.
Cadascú que escurri el seu camí i
exacte.
podem ser tots amics.
Sí, i jo anava a puntualitzar també una cosa, que és que potser cada cop més sí que està creixent el nombre d'oferta de persones que s'hi dediquen, però al final el més difícil de la professió no és entrar, és mantenir-t'hi amb el temps, perquè només el temps dirà i la teva pràctica i la teva constància si al cap d'uns anys segueixes treballant igual o no.
I la gent que surt de les escoles i que comença a treballar immediatament,
que no deixin
de currar-s'ho, perquè
exacte.
Després vindrà una altra generació de l'escola que també ho faran molt bé i que també voldran el seu lloc.
Exacte.
Per l'episodi d'avui també hem comptat amb la col·laboració especial d'un altre jove actor, que és l'Ivan Priego. Entre d'altres, ha protagonitzat l'anime de voleibol Haikyuu fent el personatge del Hinata.
Un mur molt alt s'alça davant meu. Quin aspecte deu tenir l'altra banda? El paisatge des del cim és una visió que ja no podré contemplar mai sense ajuda.
Haikyuu! I li hem demanat que ens expliqui com viu ell la competència en el món del doblatge.
El tema de la competència és una cosa que saps castellà, és inevitable. És molt complicat estar tu sol a un tipus de veu, un tipus de rang de veu, diguéssim, i saps que hi ha més gent pels tipus de papers que tu també pots assumir. Però jo crec que hi ha personatges per tothom. Encara que la corda de veu sigui la mateixa, cadascú té la seva personalitat i té el seu toc, la manera de fer, i això fa que et vagi més un personatge o un tipus de personatge o un altre, i al final sempre es reparteix la feina. També a nivell personal, els companys que tenim la mateixa corda i ens coneixem des de fa molts anys, i som amics i quedem fora de la feina, ens veiem, parlem entre nosaltres, i al final sempre saps de «Ostres, mira, aquí hem fet prova i t'han agafat a tu, aquesta m'han agafat a mi». I vas veient que, òbviament, hi ha moments que algú té més, altre té menys, però que tothom va fent. I almenys també jo me n'alegro molt quan veig que agafen els meus amics en lloc de mi i dius «Bueno, doncs la propera seré jo». I també és una manera com de motivar-te.
I esteu d'acord? Hi ha tan bon rotllo com sembla o no?
Sí.
Jo crec
sí,
sobretot amb la nostra generació, no? La gent que estem més o menys en la mateixa edat.
Mira, nosaltres, quan ens vas dir que faríem la vermella, la Laia i jo
ens
junts...
Ens vam alegrar moltíssim
ens ho vam dir al moment. I, ostres, Laia, que guai!
Hi ha més feina per actors joves que per altres edats o altres tipus de veu?
Clar, en aquest cas nosaltres només podem parlar de la nostra experiència, llavors no sé si...
Potser ara mateix sí, eh? Almenys escoltant el que ens diu la gent més gran. Ara hi ha molt de producte juvenil. Potser sí. Fa uns anys enrere no tant.
Sí, o que demanen per certs papers que els faci gent jove o de més o menys la mateixa edat que el personatge.
Tot i que a mi això ja m'ha jugat en contra, eh? Ja he de dir. Perquè jo he fet 30 anys i a mi ja m'han tombat d'algun repartiment per ser massa gran.
És que... 30 anys, saps?
Vull dir que, clar, potser el personatge en tenia 18. Jo tinc una veu molt jove. El client, que no ens coneix de res, va considerar... Yeah. Però vaja, és un tema, jo trobo, bastant absurd. Les veus
sí,
no tenen
totalment.
Edat ni raça. Ni...
Exacte.
Ja que teníem l'Ivan, també li hem preguntat què és el més difícil de la professió d'actor de doblatge per ell i ens ha dit això.
El més difícil jo diria que és l'inestabilitat. El no saber si tindràs feina, si no tindràs feina... Aprendre una mica a conviure, no?, amb aquesta sensació. Sí que sobretot a l'inici és diferent també perquè, òbviament, els directors no et coneixen, si tens sort et trucaran de tant en tant per escoltar-te, per veure una mica com treballes, no?, per una presa de contacte, i normalment no sols tindre massa feina. I recordo aquella sensació de dir, ostres, però és perquè no em coneixen, perquè no faig bé una miqueta, no?, aquesta inseguretat de no saber què passa. I després sí que quan ja entres a la roda, diguéssim, vas treballant, òbviament hi ha èpoques millors, èpoques pitjors, i és saber conviure, no? Aprendre una mica, dir, bueno, vale, ara no tinc feina, però bueno, no passa res, aprofito per fer unes altres coses, ja vindrà feina, o una miqueta això, jo crec que per mi és aprendre, no?, a portar-ho.
Com viviu vosaltres aquesta inestabilitat? Teniu altres feines, per exemple, o no?
Bé, jo a vegades conservo una part de la meva feina de músic, que, mira, em va bé... rescatar de tant en tant quan el doblatge va fluix. Tampoc no m'arregla la vida, perquè ara sí que em dedico plenament al doblatge. Però bé, tinc aquesta altra via allí i crec que està bé tenir plans B en aquesta professió sempre.
Sí, a nosaltres a l'escola i jo després que vaig anar a la Nancy Tuñón també, ens deien que com més disciplines puguis aprendre i puguis dominar, millor. Encara que pensis que no et serveix de res, per exemple, jo què sé, toques el piano o fas mitja, mai saps com això et pot donar un rumb a la vida. Llavors, si jo en el meu cas també, ara mateix m'estic dedicant 100% al doblatge, però en els casos que baixa una mica la feina, també abans més, ara ja no tant, intento com ser constant a xarxes socials, crear contingut, fer streams, abans feia molts streams a Twitch, perquè m'interessa molt aquest món, si no, també tinc la carrera de comunicació audiovisual, llavors sé que tinc altres vies per on tirar i obres de teatre, també, que ara estic amb una obra de teatre. Aleshores, tot això, al final, també t'ajuda, sobretot, a sentir-te com més segura.
I ara, Jaume, parlem d'algunes feines que has fet tu, perquè sí, justament amb l'Ivan vas protagonitzar la pel·lícula d'anime My Hero Academia, El despertar dels herois, fent el personatge del Katsuki Bakugo.
En Bakugo, sí, sí.
Sóc un heroi qualsevol, a veure si et queda clar, tap de bassa. Penso superar l'All Might per poder convertir-me en el número 1. Sóc el Katsuki Bakugo. L'has ben espifiat fent-me perdre temps d'aquesta manera.
Tinc molt bon record, no només per aquesta pel·lícula, sinó per aquell moment, que això la Laia segur que em dona la raó, que va ser, deuria ser primavera del 2022, aproximadament, que va ser quan ens vam començar a trobar animes de qualitat en català per TV3, que això havia estat abandonadíssim.
Sí, sí, perquè clar, el Super 3 va començar a l'octubre.
Correcte,
no?
El nou Super 3. Mm-hmm. Doncs bé, ens vam trobar, clar, ho vam saber abans que ningú, exacte, lògicament, que TV3 estava apostant per un nou club Super 3 amb animes de qualitat, productes de qualitat. Veníem de doblar sèries que potser no eren tan tops com aquestes.
Sí, en algunes hem coincidit, de fet, amb el d'Aventura Castigats.
Ah, exacte, moltíssimes. Mm. Que també estaven bé, però era un altre...
Un altre estil.
Un altre, sí.
Sèries infantils canadenques.
O... Sí, correcte. Cosetes d'aquestes, que se segueixen fent, per això,
fent,
però és que
sí,
com l'anime...
Però clar,
que nosaltres hem viscut amb l'anime, doncs
moltíssim, quan vam començar Haikyuu, que va ser la primera, d'arribar a sala amb el Joan Pere i dir, ostres, això està molt guai.
I va de debò, això.
I li vaig dir, Joan, això és per TV3? I jo recordo dir-li, que estrany, no? I que guai. I després de Haikyuu va començar a arribar tot, i una d'aquestes, la pel·lícula de les tres pel·lícules, de fet, de My Hero, que van ser un regal, vull dir, les vaig gaudir, va ser una passada.
Clar, vosaltres, per edat, entenc que sou fills del 3XL.
Totalment.
Totalment, sí.
Totalment.
Què recordeu del 3XL, d'aquells doblatges i això? Ha tingut alguna cosa a veure amb què vulgueu fer doblatge en català ara o no?
Jo crec que sí.
Sí, jo com ho comentava abans, sí, sí, ens hem criat amb totes aquestes veus i no sé, és com que està, la nostra infància està plena de la nostàlgia que ens generen totes aquestes veus que ara mateix són companys i companyes nostres i de vegades ho penses i és com surrealista, no?
Clar, clar. Jo recordo molt els principis de quan jo començava, de les meves converses amb els meus germans eren constantment avui he conegut la veu del detectiu Conan, avui he conegut la veu del Doraemon, no? I era com, ostres, que fort!
Perquè, avui he conegut en persona
la nostra infància, sí, és totalment.
Sí, 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 sí. Llavors ara, està a l'altra banda, saps? Ser el referent, o començar a ser el referent,
exacte,
de gent que s'està criant amb aquests nous animes, doncs és que és tot un
és
somni. Sí.
Per l'episodi d'avui també hem comptat amb la col·laboració d'una altra actriu que ha començat fa més o menys poc, que és la Irene Garrés. Ha protagonitzat pel·lícules com El record de la Marnie, de Ghibli Studios, per exemple, fent el paper de la Marnie.
A les minyones els hi encanta fer-me por. Quan era petitona sempre m'espantaven. Em deien que les nenes entremaliades les tancaven a la sitja i que un fantasma els hi prenia l'ànima. T'ho imagines? Un dia m'hi van portar per força fins allà. Em van arrossegar sense compassió fins que vam arribar a la sitja. Estava ben morta de por. I quan hi vam arribar, el cel es va enfosquir i es van començar a sentir uns trons que feien esgarrifar.
I li hem demanat justament si el doblatge és un món fàcil o difícil per accedir-hi. I ens ha dit això.
Crec que és una professió de difícil accés, sí, en part sí, però crec que és més pel format que té, no? Perquè al final nosaltres hem de conèixer directors, són els directors els que ens donen feina, i això sempre és difícil. No és tan fàcil com que hi hagi una bossa de feina, t'apuntes, et fan proves i si bé t'agafen i si no, no. Sabem que és una mica més complexa que tot això. Llavors aquesta porta d'entrada de que et coneguin, bàsicament, és difícil per tota la gent nova perquè no ens atrevim a presentar-nos o perquè els directors en part ja estan còmodes amb la gent amb la que treballen, perquè els hi funcionen, perquè són resolutius, són treballadors o el que sigui, i òbviament ja tenen un equip format. I és complicat, però es pot. Jo crec que picant pedra a poc a poc es pot anar entrant, i si fas bé la teva feina i et poden anar valorant, jo crec que no és impossible.
I li hem preguntat de les feines que ha fet quina és la que més li ha agradat, i ens ha dit això.
Mira, vaig a dir que vaig estar una sèrie, tant la Laia com el Jaume, i com tu, sabeu molt bé quina és, que és el Campus 12. Give it all, we're gonna give it all. La sèrie, a veure, no és la millor sèrie del món, segurament, però per mi va ser tota una experiència, perquè va ser una sèrie molt llarga i hi havia molt bon rotllo amb tots els companys. Cada vegada que hi havia doblatge, després ens anàvem a prendre alguna cosa. Per mi ha sigut un abans i un després, el Campus. No us esperàveu que digués el Campus 12,
Campus 12! Campus 12, on els dos hi vau participar, que ella diu que fins i tot li va marcar un abans i un després. Una sèrie que es va emetre a l'SX3 en el seu moment i que, a més a més, va dirigir, com bé dieu, el Marc Zani. De què anava Campus 12?
Crec que encara no ho sabem.
No anava Campus 12?
Ja ho sabem, passava de tot el campus. Hi havia boxa, hi havia musical...
Era com una mena de Romeo i Julieta entre...
Viatges en el temps?
Sí. Era com una barreja entre Glee, High School Musical, i Stranger Things i Dark.
Exacte.
Era aquesta barreja, sí, tan estrambòtica, i tenia aquest toc de Romeo i Julieta, de les dues famílies enamistades, la boxa, el cor... Bueno.
Era una sèrie que tots els personatges eren joves, i a l'hora de doblar, evidentment, doncs, també ho fèieu actors i actrius joves, i tinc entès que, a més, també anàveu a sessions d'altres companys, és a dir, que fins i tot... A la
algun
sessió,
cop, sí.
El que no es fa avui en dia, que tot és banda a part i tothom grava, doncs, la seva pista, no?, i el seu personatge, vosaltres vau trencar una mica i vau doblar-ho d'una forma diferent.
Bé, això ha sigut...
Però
per
eren
mi...
casos molt esporàdics, també et dic.
Els que gravem els dijous passàvem molt de tant en tant.
Sí, això sí, també hi havia vegades que nosaltres, sorgia alguna cosa i no ens anava bé la combo d'aquella setmana i parlàvem entre nosaltres de, jo aquesta setmana em va bé millor un altre horari,
i
llavors, podies intercanviar, i aquestes coses.
I llavors, la producció ens renyaven, perquè què carai esteu fent movent combos, vale? Però va ser més enllà de què era, quin producte era, crec que això passava en un segon pla, sinó va ser la gent que ens vam ajuntar en aquella sèrie.
Qui éreu?
I, clar, allà hi havia el Lluís Torrelles...
El Lluís Torrelles, el David García,
García,
la Irene Miras...
El Jerry Núñez...
Sí, el Marcos de la Calle... L'hem dit alhora, La Irene Garrés, la Cristina Ramírez...
La Sara Gómez...
Sí, el Sergi Olmo també hi era...
El Sergi Olmo també, sí...
Qui més? L'Enric Moreno...
Ara ens sabrà greu deixar-nos gent, però...
Sí, ja...
Bueno, era un equip de gent molt maco, i va passar això que estaves dient ara, que jo no m'hi havia trobat mai, que jo arribava a sala a doblar el meu personatge i em trobava l'actor que havia estat abans, que m'estava esperant per quedar-se als meus takes i després anar a prendre alguna cosa junts. I això es va anar fent gran, gran, gran. Pràcticament cada dijous anàvem...
Imagina't una sèrie
tota
de 150 i pico episodis
van ser.
Ens va marcar molt el 2023, el Campus 12.
Van ser molts mesos de feina.
Sí.
Clar, que et truquin... Avui en dia tots són minissèries, pràcticament, no? Netflix...
8 episodis, 10 episodis, 12...
20 i estàs de sort, ja és una festa.
Sí, sí.
Clar, això van ser 150.
152.
152, imagina't. Quan t'escriuen de producció, comencem una sèrie de 152, això que vam començar al març, diria, estarem fins al novembre. És com, uau, que guai. I que sigui amb aquesta gent.
I a més que eren personatges importants, que no eren aquests que apareixen, el que fas al principi, no?
Home, exacte. Això que expliqueu vosaltres és el que expliquen els professionals que vivien fa 30 anys o 40 anys, quan no s'anava a part i tot es feia alhora, no?
Exacte, sí. És com quan t'explica, no?, quan gravàvem One Piece, que estàvem tota la tripulació junta, ens ho passàvem molt bé. Doncs jo, de fet, li vaig dir al Marc Zani, això deu ser
recorda
com quan
mica...
treballàveu així, el que estem vivint ara amb aquesta sèrie, no?
Què és el més important per vosaltres a l'hora de doblar un personatge? Com treballeu al faristol?
Home, el més important és escoltar i veure el personatge. Escoltar un original, segur. I mirar-li els ulls, sobretot, perquè hi ha potser gent que pensa, bueno, si li miro la boca i li faig la sincronia, doncs ja està, però no, hi ha molt més, i els ulls és el que transmet més del personatge. Llavors jo sempre intento, doncs, escoltar-lo molt, mirar els ulls, intentar impregnar-me del que m'està transmetent aquell personatge, intentar expressar i sentir el que aquell personatge està vivint en aquell moment.
I tu, Jaume, tens algun
mètode? No, ho podria explicar millor que la Laia. És a dir, mimetitzar-te amb el personatge, entendre'l, què li està passant, des d'on diu les coses.
Intenta memoritzar també el màxim possible el text.
Si són frases no gaire llargues, memoritzar-les per poder mirar tota l'estona mentre parles el,
perquè no
aquell
et perdis
personatge,
els matisos.
Correcte, i poder respirar amb ell, que a mi això m'agrada molt. O sigui, l'actor, quan acaba de parlar, treu una mica d'aire, jo també en trec.
Totalment.
O sigui, abans de parlar, agafar aire d'una manera determinada, jo aquell sorollet l'intento fer.
Són aquests perquè, matisos que enriquen.
Exacte, ja respires com ell i estàs, bueno, queda més creïble, crec jo.
I això, doncs, es va aprenent amb el temps.
Sí.
I treballeu amb auriculars o sense auriculars?
Jo he de dir que depèn.
Sí.
Depèn, perquè un dels hàndicaps que tenim és que a vegades es treballa amb molta pressa i et diuen, tens 50 takes i una hora i quart per fer-los. Perquè després ja ve una altra persona, s'ha d'entregar el producte, tens presses i fins i tot el director et diu, fica't els cascos, intentem anar ràpid. Per sort, no sempre és així, i quan fem 35, que tens més temps, tu pots mirar més, pots assajar més. A mi m'agrada fer-ho sense cascos, per poder, doncs, fer-ho a l'antiga, no? Treure el so, provar que tot quadri, anar a poc a poc.
Jo explicaré una anècdota al respecte, corteta. A l'escola sempre ens deien, no, mai fèiem servir els cascos, perquè sempre ens deien, intenteu fer-los servir el menys possible, perquè si no al final t'acabes mal acostumant, i si un dia pel que sigui no tens cascos o no funcionen, estaràs perdut. I jo al principi era molt, molt reticent a fer servir cascos. I me'n recordo en una combo amb el Quim Roca, no sé si va ser per Raya mateix o per alguna cosa anterior, que hi havia algun take que se'm resistia i que no em sortia, i em deia el Quim, però posa't els cascos, així segur que et surt millor. I jo, no, Quim, no em vull posar els cascos perquè em fereix l'ego, saps? És com, em sentiré com una fracassada que no ho sap fer sense cascos, saps?
Clar, hi ha hagut una mena d'estigmatització treballar amb cascos a la professió.
Totalment, tot, totalment. No? I dedico una de les pors al principi, crec que bastant generalitzada, és dir, ostres, no em vull ficar els cascos perquè es pensaran que
no
ho sé
fer sense cascos.
Que sóc dolent, o que sóc un que va amb presses i que vol marxar.
I clar, i el Quim em va mirar com, però què estàs dient? Posa't els cascos.
I a més ell, eh?
Sí, per això mateix, per això mateix.
Creieu que el doblatge però ha perdut qualitat en comparació amb fa 30 anys? Per exemple, ara comentaves això dels takes, abans es feien 10, 12 takes per hora, ara se'n poden arribar a fer 25, 30 o més per hora.
Home, han pitjorat senzillament per les presses, crec jo. Vull dir, si et fan anar ràpid, no t'ho pots mirar tant, no pots assajar tant, i per tant ja no hi ha aquell mimo que requeriria segons...
Clar, és una cosa de lògica.
No?
A mi m'ha passat, segur que tu també, Jaume, de fer algun take i tu pensar, si tingués més temps, podria demanar de repetir-lo, el podria perfeccionar, però sé que anem justos i ho deixo així.
O de dir, jo el repetiria, i que et diguin, ja està bé.
Exacte.
Dius, ostres. Sí.
Un altre jove actor, que podríem dir que també és una nova veu en doblatge dels últims anys i que ha comentat fa un moment, és el David García. El David García Llop, que va doblar, per exemple, a Timothée Chalamet a les pel·lícules de Dune.
Veig una guerra santa que s'estén per l'univers com un foc inextingible. Una religió guerrera que fa una gel estàndard dels Atreides en nom del meu pare. Legions fanàtiques que adoren la relíquia del crani del meu pare. Una guerra en nom meu. Tothom crida el meu nom.
A ell li hem preguntat, com a actor de doblatge, quina relació té amb les xarxes socials, i ens ha dit això.
Per mi les xarxes socials són una mica una arma de doble filo. Per una part són molt útils, evidentment, perquè ens permeten mostrar la nostra feina més enllà del que es mostra normalment. O sigui, al final de tot, quan fem un doblatge, com a màxim sortirem els crèdits al final de la pel·li si és que algú arriba a veure'ls. Llavors, la forma d'acreditar-nos, la forma de fer-nos veure, la forma de connectar amb aquestes persones que, bueno, hi ha fans del doblatge, hi ha gent aficionada al doblatge, hi ha gent que li agrada tot el mundillo que hi ha darrere del micro. Crec que la forma de connectar amb aquesta gent poden ser les xarxes. Crec que en el fons estem fent un servei cultural per tothom. Llavors, crec que ja que no se'ns dona una visibilitat per part de les distribuïdores, ens les podem donar a partir d'aquí, sempre i tot fent un bon ús, respectant les confidencialitats, publicant les coses quan toca publicar-les, assegurant-nos que el que publiquem està bé. Crec que si es fa un bon ús, les xarxes poden ser molt, molt útils, ens poden ajudar molt com a eina per connectar amb persones amb les que no connectaríem normalment de manera orgànica, simplement doblant les pel·lícules, i crec que això, que són una eina molt útil, i jo la faig servir d'aquesta manera. Sí que té aquesta segona vessant de que, bueno, pot ser un món de moltes enveges, pot ser un món de molts egos, pot ser un món que et faci mal. Si és el cas d'una persona que les xarxes socials no li fan sentir bé, doncs considero també molt bo apartar-se d'elles i no fer-les servir. Al final de tot, el nostre treball és agafar, doblar la pel·lícula i fer una bona feina. Les xarxes són un extra que podem fer servir o no. No són necessàries per a un actor de doblatge. Sí que crec que ens poden ajudar a connectar, a donar-nos visibilitat, a arribar una mica més lluny, però per res del món són necessàries i respecto completament una persona que no en tingui, que no les vulgui fer servir.
Vosaltres pengeu a les xarxes tot el que feu de doblatge?
Jo intento que sí. Sí que és veritat que en els últims anys se'm fa més bola, perquè cada cop vas treballant més i al principi, com tens pocs papers, els pots compaginar millor a l'hora d'ensenyar-ho a xarxes. Però arriba un punt que si fas bastanta cosa, costa més ser constant. Però jo sí que intento mantenir els reels a ratlla de cada any, que és un resum del que has fet, d'anunciar-ho, sobretot perquè són coses que això que ens fan il·lusió. I no sé, jo almenys ho tracto així.
I tu, Jaume?
Sí, jo també. Clar, penjar-ho tot no es pot, no? Perquè
és insostenible.
Fas 5 takes a una pel·lícula de TV3 de diumenge a la tarda, bueno, no penjaràs, no? Jo Clar. Procuro penjar doncs, els que em fan a mi il·lusió o els que són protagonistes, els que et fan més gràcia. Però...
I perquè hi ha coses que no saps si quan s'estrenen o si s'han estrenat.
Clar,
hi ha coses del 2021 o 2022 que no he vist encara estrenades.
A mi també m'ha passat.
Perquè, sí. Llavors, com ho feu, això? Aneu directament a l'arxiu i ho graveu? O teniu algú que us munta aquests vídeos? O com
bueno,
treballeu?
A les plataformes, sobretot si ho pengen a plataformes i està disponible, amb un programa tu pots descarregar aquell clip o aquell fragment i
es pot utilitzar.
I ho
feu vosaltres mateixos els muntatges, vull dir.
Sí, jo sí. I a mi, ja et dic, jo igual que... Sí que m'he trobat gent que és molt reticent a penjar coses. També és veritat que, clar, ara mateix que estem en un moment que la feina està estranya, perquè tampoc no hi ha molta feina. Si tu estàs treballant i et va bé la cosa, potser tampoc no és molt bona idea estar dient jo no paro de treballar, perquè igual hi ha gent que no. Però per altra banda, també opino que, bé, jo sempre he penjat les coses que faig de música, perquè és una feina artística que m'agrada compartir, i el doblatge ho veig exactament igual. És a dir, és una feina que disfruto, que és una cosa artística que m'agrada, poder-ho compartir amb la gent que em segueix, que són bàsicament els meus amics, la meva família, i poc
més. I que tu no controles quan s'estrenen les coses, vull dir, pot ser que hi hagi 2 mesos que no s'estreni res.
Correcte.
I a la setmana següent s'estrenen 4 coses de cop, llavors. Mm-hmm.
I teniu el mateix tracte amb les diferents xarxes? Amb Instagram, que Twitter, que Facebook o TikTok? O depèn de la xarxa penges unes coses o unes altres, Laia?
Jo pels Reels sí que faig servir l'Instagram, sobretot. El TikTok el dedico més a altres àmbits més personals, altres temes, perquè... Jo sóc un cul inquiet i m'agrada tractar tota mena de temes. I després a Twitter també, però Twitter és d'una altra manera. O sigui, cada xarxa té com el seu funcionament i el seu tractament.
A Twitter què penges?
Bueno, són més aviat pensaments o quan surto d'una combo que m'he fet molta il·lusió, doncs sense fer spoilers de res, doncs, ai, que contenta estic, saps? Aquestes coses.
I què et diu la gent?
Generalment o donen like o que guai o no sé, algun cop sí que m'he trobat de això que dius, no? Que jo hi ha vegades que no sóc tan conscient de realment la interpretació que se li pot donar, llavors si penjo un plan, ostres, que guai aquesta setmana que estic treballant molt, doncs hi ha hagut de vegades que he pensat això, borra-ho, perquè potser senta malament algú.
I ho has borrat.
I ho he borrat, sí, mm-hmm, sí. Mm-hmm. Perquè jo no vull fer sentir malament a ningú i cadascú té el seu camí i tot i jo sóc molt expressiva i m'agrada, doncs, no sé, llançar les coses als quatre vents, però sense trencar els contractes de confidencialitat, evidentment.
Jo en el meu cas no tinc TikTok, perquè ja sóc prou addicte a Instagram, només em faltaria tenir TikTok, però jo també ho penjo tot a Instagram, bàsicament. El Twitter en tinc, però per xafardejar. Prou.
Bé, doncs també li hem preguntat al David com veu el futur de la professió, i ens ha dit això.
Sent realista, jo ara mateix li veig. Li veig futur, no et podria dir si a la llarga, si em veig tota la vida fent doblatge, però sí que li veig futur. Crec que tenim dues problemàtiques bastant importants. En primer lloc serien les intel·ligències artificials, que és una problemàtica nova que està arribant ara i per la qual ens hem d'armar d'unes eines que encara no en tenim. Estem fent molta feina, estem buscant a tot arreu, estem pendents de legislacions i crec que és la solució. I per altra banda, doncs, aquesta és una problemàtica que portem arrossegant temps, que és la competència deslleial dins el mateix sector, que es puguin fer productes a altres preus, que es puguin fer pactes, que es puguin fer, diguem, coses fora de lo que seria, pues, el conveni, els nostres pactes d'empresa o el que tenim firmat com a col·lectiu. I crec que les dues problemàtiques tenen fàcil, bueno, fàcil no, però tenen solució i la solució és un doblatge de qualitat, de molta qualitat, per part de les persones que decideixin fer trampes o el que sigui. Evidentment no crec que tinguin la mateixa qualitat que un doblatge cuidat, un doblatge fet amb temps, un doblatge amb una bona direcció, un doblatge amb un bon repartiment, un doblatge amb una bona mescla, un bon equip tècnic. Llavors crec que un doblatge de qualitat és molt important per fer front a aquesta problemàtica perquè els mateixos espectadors ja decideixin consumir aquell doblatge. I pel que respecta a les IAs, a part de la lluita legislativa i tot el que seria es pot fer a nivell legal, també la lluita de la qualitat és molt més complicat. Imitar un doblatge de qualitat com el doblatge a les IAs tenen límits i arribaran a tenir un límit. I nosaltres com a artistes pues, tenim ànima i això costa d'imitar i si l'aconseguim treure els doblatges i fer un bon doblatge de qualitat, crec que retrasarem molt més aquesta possible substitució per les IAs. Crec que les IAs faran la seva feina, potser ens treuen certs camps de treball, però crec que podrem seguir dedicant-nos a això si seguim cuidant el doblatge i el cuidem encara més.
Vosaltres com veieu el futur de la professió? Com us imagineu a vosaltres d'aquí 15 o 20 anys, per exemple?
Jo el veig incert.
Sí.
És a dir, jo no sé si ens veig jubilant-nos d'això. Malauradament, eh?
Jo miro de pensar no tant a futur, potser més en els propers 5 anys, com a molt tard,
correcte,
perquè qui sap com pot canviar el món d'aquí 15 o 20 anys, saps?
I com creieu que afectarà tots els canvis, sobretot amb tecnologia, amb la IA, al món del doblatge i si afectarà d'alguna forma?
Jo intento sempre mantenir una actitud optimista i positiva, que al final acabarà formant part de la professió. Les intel·ligències artificials és una realitat perquè ja està passant. Llavors crec que negar-ho és no viure la realitat. Crec que al final ens haurem d'adaptar a la situació. Com serà? Doncs no ho sabem perquè és una cosa sense precedents. Però en quant a les emocions i tot, sí que jo almenys personalment crec que costarà més d'arribar a aquest punt.
Jo crec que dependrà de com es reguli. És a dir, de la mateixa manera que la intel·ligència artificial s'utilitzarà per fer les produccions pròpiament, fora del doblatge, diguéssim, les pel·lícules, les sèries, però la gent seguirà, els actors seguiran volent fer pel·lícules i faran teatre i seguiran, hi haurà, la humanitat tindrem inquietuds igualment i els que doblem ens agradarà seguir doblant, no? No ens voldrem quedar a casa. Llavors, no ho sé, depèn de com es reguli, fins on sigui capaç d'arribar la intel·ligència artificial, que sorprenentment cada vegada està arribant més lluny i ja ens ho trobarem.
Però jo també he de dir una cosa, que els productes que han sortit amb intel·ligència artificial d'alguna sèrie, tota doblada amb intel·ligència artificial, de moment estem en un punt on la societat ho rebutja o en general, el públic general no li agrada el resultat d'aquests continguts i els continguts que s'han penjat així s'han hagut d'esborrar per petició popular de gent que es queixava. Llavors, crec que això s'haurà d'anar veient, però de moment la resposta general doncs, és aquesta.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a l'Ivan Priego, la Irene Garrés i el David García Llop per la seva col·laboració especial i, lògicament, també a vosaltres, Laia i Jaume. Gràcies per haver vingut al podcast i que us vagi tot molt i molt bé.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu, Jordi.
I ara arriba el moment del comiat. La Vermella, després de 3 temporades i 60 episodis, s'apaga. L'objectiu del podcast era descobrir aquest ofici tan meravellós, però alhora tan desconegut com és l'art del doblatge. La idea inicial era posar un peu a la sala de doblatge per saber com es doblen les sèries i les pel·lícules. Per aquí han passat actors, directors, traductors, lingüistes, tècnics de so, mescladors, productors, accounts, propietaris d'estudis... Una àmplia representació del doblatge de Barcelona amb la participació de gairebé 150 professionals del sector. Hem repassat la història del doblatge en català, des dels seus inicis fins a l'actualitat.
hem recordat estudis ja desapareguts i homenatjat a més d'una quarantena de professionals que ja no hi són, les nostres particulars llegendes del faristol. També hem escoltat les històries que s'amagaven rere les grans veus del doblatge en català. Les anècdotes que hi ha darrere els doblatges de les grans pel·lícules de la història del cinema, perquè, com a bons amants del setè art, La Vermella també ha sigut un passeig original per multitud de pel·lícules i sèries. Evidentment, moltíssimes gràcies a tots els professionals que han participat al podcast, ja sigui com a convidats o fent col·laboracions especials. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra generositat. I no em vull deixar dues persones de l'equip, l'Estel Tort, la veu de les llegendes del Faristol, i la Marta Soler, que va engegar el projecte i que amb les seves precises indicacions van fer que el podcast creixés. Per part meva només tinc paraules d'agraïment a tots aquells que ens heu seguit, gràcies de debò. No cal dir-vos que ha sigut un autèntic plaer poder tenir aquí, en aquests micròfons i davant meu, a tots aquests grans professionals del doblatge i, a més, poder compartir-ho amb tots vosaltres que ens esteu escoltant. I quan estem a sala, de fet, els actors, quan acabem un take, mai sabem com serà el següent. Potser ens tocarà cridar, ens tocarà riure o plorar. I això és una mica el que ens passa ara. No sabem com serà el següent take. De moment apaguem La Vermella i continuem. Fins aviat i gràcies a tots.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.